Radio Astel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
I avui em diu el Leo, prepara't, que la cosa va durar. Leo Espluga, bona tarda.
Molt bona tarda. Bueno, és cosa teva, això, eh?
Sí, també és veritat. et faig ficar en jardins i després me'ls menjo.
Clar, exacte.
Avui, filosofia i mort, vam dir, eh?
Sí.
Ahir és nada.
Bueno, mira, avui toca dilluns, molt dilluns, això de parlar de la mort, eh?
Sí?
És bastant de dilluns.
Per què, això?
Home, els dilluns estan durs. I la mort, sí, també. No? Van de la mà.
T'ho compro. Va, com ho enfoquem?
Vale, clar, és un tema molt extens.
Sí?
I clar, aquí no tenim temps d'abordar-ho de manera sistemàtica. Llavors he decidit, bueno, deixar 4 o 5 enunciats.
Val.
I després, aviam, que la gent s'ho miri com vulgui.
Val.
O que reflexioni o no reflexioni. I nosaltres ja, aviam, però ens encaminem.
No, la gràcia d'aquesta secció, jo ho dic sempre, eh? Des de casa, penseu-hi. Aneu-hi pensant.
Sí, tant.
Amb tot això, aneu-vos fent preguntes. Jo li formularé al Leo, com sempre, les preguntes mentre ell vagi xerrant. I som-hi, va, comencem.
I tant. Bé, el primer que volia comentar és si fem una diferència entre la mort com a realitat positiva, és a dir, com una cosa que passa, o com precisament el no ser per autonomàcia. És a dir, si li donem un contingut real a la mort o no. Perquè podem dir que la mort és tota absència de realitat, allò que no és pròpiament,
val,
i que només existeix en tant que negació de la vida, o si la mort té un estatut propi o no.
Per entendre'ns, allò que fem la societat del segle XXI a Occident, que és gairebé tractar-la com a tabú, eh?
Sí, aquí no estem massa familiaritzats amb el tema de la mort, eh? La veritat és que és una mica trist.
Allò que fa com una mica de basarda,
sí,
fa por, i ho deixem apartat.
Al final, aquí jo crec que poc o molt, a la nostra societat, la mort és algo així com, bueno, el que comentaves d'un tabú, o com... algú que... Sí, és un no-algo. És un no-algo. No té una realitat de pes, no? Ontològica. Però, clar, si ens posem a analitzar filosòficament, al final la mort opera com a principi i com a fi. Com a les dues coses, no? Com a principi, perquè és el que li dona de contingut a la vida. Vull dir, la vida es defineix a través de la mort. O sigui, tota definició de vida no pot evadir la mort, pròpiament. No? Perquè és el que fa que té un text molt maco, Heidegger, precisament, on parla que si no hi hagués mort, la vida es petrificaria. Vull dir, deixaria ser vida i es convertiria en pedra. No? Però alhora, és principi, a l'hora de definir la pròpia vida, però opera com al final de la mateixa, literalment, no? A nivell fàctic.
Estàs parlant, d'alguna manera o altra, de la bellesa de les coses finites, entenc, eh?
Sí, forma part, la bellesa, com a mínim, des d'un punt de vista humà. No? O sigui, com si entenem que la bellesa és algú pròpiament humà, al final el ser humà és un ser que es dona en el temps i és finit, no? És com és un dels temes fonamentals. I precisament la mort és allò que opera com a finitud i especialment allò que dota de qualitat al temps i no de quantitat, no? Això que diem sempre de lo qualitatiu i lo quantitatiu, no?
Bueno.
És precisament la possibilitat d'una finitud el que dota de contingut el que sigui que hi ha de vida. I llavors, clar, això ens porta a un altre dels temes que plantejava, que és que sempre hi ha una economia de la mort, o del morir-se, que això és un tema bastant interessant.
Ep, parlem-ne.
Això de l'economia de la mort i del morir-se és... sempre hi ha una retòrica, no?, en relació a la mort. És a dir, ja sigui des d'un punt de vista de la mort com a final total, no?, que podríem dir... I aquí l'economia operaria des del punt de vista de fes X o fes Y abans de que t'arribi el moment on estàs postrat al llit i t'arrepenteixis i llavors sigui el final de tot i no has fet això i no has fet aquell gran viatge, no?, que et venien les companyies i tot això. No? Seria com la primera seu de l'economia de la mort i després la clàssica, que precisament és la que estem més poc familiaritzats avui en dia, que és la platònico-cristiana,
sí,
que és la de la mort com a alliberació, com a tranquil·litat, com a fi del patiment, que és algo molt budista també,
sí,
la mort com a alliberació de l'ànima, no?, de la presó del cos i de les passions i els patiments i les desventures del destí. No?
Per aquí anava, abans, Leo, quan et deia, és que la nostra societat a Occident tractem la mort com a tabú i és curiós perquè som una societat occidental, sí, però permanentment... de cultura i de fe cristiana, mm-hmm. i per tant ens l'hauríem d'agafar en aquest sentit, no?
Sí, sí, vull dir, estem, o sigui, tota la nostra construcció cultural es basa en un dels pilars fonamentals de la cultura judeocristiana, mm-hmm. és la mort, o sigui, vull dir, i la relació que té la mort amb el cos, no? Sempre la resurrecció de la carn, mm-hmm. vull dir, sempre hi ha com un contingut molt material en sí. relació a la pròpia mort, no? I al final, un dels motius, una d'aquelles frases que es diu moltes vegades, és que la filosofia és algo així com una preparació per la mort, no? És un preparar-se per morir, no? Un dels textos més precisos que hi ha, que recomano des d'aquí llegir, és un dels textos de joventut de Plató, mm-hmm. és el Fedó, on assistim en el moment on Sòcrates és condemnat a veure la cicuta, no?
Val, sí.
Perquè, faig aquí un breu repàs, Sòcrates és condemnat per impietat, no? Per ofensa als déus d'Atenes en nom del que ell deia el daimon, que és el déu interior, no? Que és la racionalitat, podríem dir avui en dia, i per la perversió dels joves, no? Allò de, per fer-los pensar, no? per pervertir els joves. I és condemnat a veure la cicuta, no? És a dir, a la mort. I és un text molt maco on està Sòcrates prèviament a morir amb els seus deixebles. No? Plató no va poder anar perquè estava refredat, això diu el propi Plató. Aquí l'excusa que
no
tenim.
No poder o no va voler.
I on tots els seus deixebles estan molt preocupats, no? Perquè diuen, ostres, Sòcrates, et moriràs, no? O sigui, no estàs intranquil. I ell està com la mar de tranquil, dient que precisament que, com ell coneix la veritat, que és que l'ànima és una i immortal, uh-huh. és una substància simple, que per què hauria d'estar preocupat? Si precisament ara ve la calma, no? Ara venen els dies de calma, i per quin motiu hauria d'estar preocupat per un fet que ha de passar i que em donarà tranquil·litat, no, al final?
Ens deies abans, Leo, que la filosofia es pot veure com a preparació per la mort, com a viatge cap a entendre la mort. Jo recordo que en els anteriors capítols, no va dir, en els anteriors programes, seccions, ens has parlat de que la filosofia és la búsqueda de la recerca de la veritat.
Mm-hmm.
Per tant, entenc que com a filòsof, com més a prop a la veritat, més tranquil marxes d'aquest món, que és una mica, entenc, el que li passava a Sòcrates.
Va una mica per aquí, sí. Sobretot, si entenem la filosofia en un sentit clàssic, no? Allò que diem sempre, que la filosofia clàssica està molt lligada a l'art de bon viure, uh-huh. i l'art de bon viure és l'art de bon morir. Vull dir, precisament, no? I clar, llavors està estrictament relacionat, no? De fet, això que comentaves ara, hi ha una expressió francesa molt coneguda, que és com, coneixeu tot per perdonar-ho tot, uh-huh. no? Que, bueno, té la seva bellesa allà, podem estar més d'acord o no, però, sens dubte, sempre hi ha com un s'abordi des d'on s'abordi, no? Des d'una perspectiva com més ideal, com ho podria fer Plató, o des d'una perspectiva més materialista, bueno, més atòmica, que seria la d'Epicur, per exemple, no? Uh-huh. Epicur també parla d'una tranquil·litat envers la mort, no? Epicur diu que, al final, un no experimenta la mort. Un experimenta el final de la vida, però la mort com a tal, un ja no hi és quan pateix la mort. Per tant, és com diu Epicur, és molt absurd preocupar-se per algú que no viuràs. Vull dir, tu no vius la teva mort, vius un despedir-te, un anar-te'n de la vida, però la mort pròpiament dita no la vius.
Uh-huh.
Per tant, preocupar-te per algú que no viuràs és una mica absurd, no té massa sentit. No? És una perspectiva, Epicur sempre era molt pragmàtic, no? Que després l'agafen els estoics, recuperen Epicur. Però al final és un tema que potser no s'aborda tan directament, en aquests casos sí, però sempre està de refilón, no? a la filosofia, perquè al final un reflexiona el que a un li passa, no? I la por davant la mort, o l'angoixa, o l'horror, no? És algú que forma part. Hegel, per exemple, no? Que és un filòsof que he mencionat més d'una vegada per aquí, uh-huh. té algú que segons com s'analitzi, no? Ell és conegut per la dialèctica, no? Que la dialèctica precisament és un no deixar enrere res. O sigui, la dialèctica, no? Per molt que hi hagi com un procés dialèctic de superació, sempre s'incorpora l'anterior a la pròpia aniquilació, no? I podríem dir d'alguna manera, si ens posem una mica hermenèutics, uh-huh. que...
Hermenèutics, eh?
Interpretatius.
Ah,
és una manera rimbombante d'interpretatius. Que és, davant de l'horror de la mort, hi ha un horror a l'horror que ens porta a voler-ho integrar tot. No?
Ara m'ho has d'explicar, això.
Bàsicament, moltes vegades, el que suscita horror és uh-huh. el propi horror, no la mort en si, no? O sigui, l'ésser humà moltes vegades té por a la por. Més que el propi fet que es genera la por.
Sí.
No? Té por a experimentar la por. No?
Té por a allò que no ha passat.
Exacte, exacte. Uh-huh. I llavors es magnifica, s'amplifica i acaba tenint tota una realitat que, bueno, podríem veure si és discutible o no, no? Un tema que volia mencionar, que em sembla superinteressant en relació a la mort, és amb els que hi són, amb els que s'hi queden, no? Al final, hi ha moltes maneres d'abordar el tema, no? I volia parlar de Hegel i Heidegger, que avui n'ha aparegut, perquè són precisament dos filòsofs que aborden molt la qüestió de la mort, no? Que després es recuperarà des del psicoanàlisi i tal, però no entrarem en el psicoanàlisi avui aquí. I és,
ja entrarem.
Ja. Ja entrarem un dia. Que és bàsicament com, per Heidegger, per exemple, no? La mort de l'altre serveix per adonar-te'n de la teva pròpia mort, no? És a dir, quan jo veig algú morir, tinc la certesa de que jo moriré. No? Llavors, d'alguna manera, això es pot llegir de dues maneres bastant diferents, però que són molt similars, que les dues em semblen molt interessants. Per una banda, la mort és allò que ens apropa a nosaltres mateixos. No? És com un xoc de realitat. És com una presa d'autoconsciència profunda. No? És com un plegar-se sobre un mateix. No? Però alhora, quan l'autoconsciència pensa, no? I reflexiona i està com operant, quan es troba amb la mort i s'enfronta al problema de la mort, no? Que és una qüestió que filosòficament s'ha de trobar i l'ha d'enfrontar.
M'agrada com ho has dit, el problema de la mort.
És un problema, és una problemàtica molt seriosa perquè és el que dèiem abans, és una finitud. Pam. Vull dir, és absoluta, nada més. No? No és un tema de mitges tintes, no? Precisament és dels pocs temes a la vida que o és o no és.
Exacte.
No hi ha grisos aquí, no?
Sí.
I precisament quan un, podríem dir en termes com més mundanos i més poètics, està escarbant dintre seu, no? O com explorant les seves pròpies coves i es troba amb la problemàtica de la mort, es troba amb allò que és estrany de si mateix, no? Un troba una pròpia estranyesa en agafar la consciència de la pròpia mort. No? O sigui, un escena estrany en la seva autoconsciència trobant-se amb la idea de la seva pròpia finitud. Però és precisament aquella relació amb allò radicalment estrany dintre nostre que ens fa connectar amb nosaltres mateixos. No? Vull dir, crec que era una mica llarga aquesta explicació,
però crec que
s'acaba arribant.
Sí.
No? De fet, Heidegger recomanava reflexionar sobre la mort, no? Diàriament. Jo és un tema que vaig fer durant una època de la meva vida, aquí ara parlo una mica de mi, que em va agafar una... Bueno, jo soc una persona molt compulsiva, i em va agafar cada dia...
No es nota.
No es nota, no? Em va agafar per meditar cada dia. No? Jo em llevava tots els dies a les 6 del matí, passés el que passés, i meditava, no? I llavors, mentre meditava... estava constantment pensant que jo moriria, que la meva mare moriria, que la meva àvia moriria, que la gent que jo estimo moriria i que jo moriria, no? I em tirava mitja hora pensant de manera com tota l'estona així i era bastant alliberador.
Sí? No et porta el drama, això?
El drama no. Passes pel terror,
val?
Però la catarsis necessita del terror.
Sí, eh?
És necessària, vull dir, sí, un dia parlem de catarsis, si vols, però...
La mort en si es pot veure com a pròpia catarsi?
La mort com a la gran... Si opera com a gran metàfora, no? com a gran construcció literària, la mort és purament catàrtica. Vull dir, al final és un esdeveniment on l'altre ja parlàvem de redenció.
Sí.
En la mort i redenció van bastant de la mà.
Sí,
no?
Sí.
Morir en nombre de. Vull dir, collons, que hi ha més... la gran redenció és morir en nom d'algú, no?
Sí.
En nom d'una idea, en nom d'un missatge, d'una visió, del que sigui, no? I precisament això ens porta a... Javier Gomá Lanzón, que és un filòsof espanyol que té un text molt maco que es diu La imagen de tu vida, que anava a ser un assaig filosòfic, però no ho acaba sent, és un llibre molt curtet, que reflexiona bàsicament sobre la qüestió de la mort, especialment des del dol que ell passa per la mort del seu pare.
Bueno.
És un text bastant intens, que recomano molt, molt ben escrit, molt sobri, ell escriu molt sobri, on parla d'una cosa molt maca, que és que quan una persona mort s'allibera de tot allò occidental. És a dir, la imatge que ens queda als vius, del mort, és una imatge alliberada de tot allò que no era essencial en aquella persona. És a dir, queda com algo així com purificada. Es crea una imatge del mort reconciliadora, no? Una reconcilia amb el mort, normalment, no?
Això passa, quan anem al tanatori i era una bellíssima persona.
Ai.
Igual no.
Però la imatge, com a mínim, funciona com a referència, no? Potser hi podríem dir en termes cínics, si són molt cínics, molt nitxanos, com a mentira útil. No? Al final, el mort alliberat de tot allò occidental, on queden les bones obres, queda lo essencial, és una imatge que ens és útil per la vida. No? Pensar en les bones coses que va fer aquella persona que ja no hi és ens serveix a nosaltres d'horitzó de sentit, de far, de brújula, de referència en el nostre propi camí vital. I el més maco de tot, que ara parlaves del tanatori i de la cerimònia,
sí,
quan Hegel parla de precisament el... És que aquesta, aquest tio ha parlat de tot, és impressionant. O sigui, qualsevol tema té un comentari, no? Que parla de les cerimònies,
sí,
de quan es va, bueno, quan el tanatori o el que sigui, és molt maco dir que al final el que fa quan la làpida, no? I es celebra, no? I es rendeixen honors a aquell mort, el que es fa és otorgar-li la qualitat de viu, tot i que ja no hi... de quasi viu, de... Estem dient, aquest mort no és només matèria inerta, no és toxina, no és paràsit, no és terra morta.
Uh-huh.
És un humà, també. O sigui, li estem donant una vitalitat a algú que no la té, pròpiament dita.
De fet, allò d'esculpir, no, el propi nom o alguna frase a la pròpia làpida, quan algú mor, és recordar-nos que aquella persona hi va ser i que d'alguna manera hi és per sempre. No?
I és per sempre, i allà hi ha una matèria que es mereix. O sigui, li atorguem la raó, o sigui, com Hegel diu, ens apropiem de la natura.
Uh-huh.
O sigui, ens apropiem d'allò que no té sentit i li donem raó, li donem concepte, o sigui, li donem una força, un pes,
uh-huh,
en tant que ha format part de la història i forma part del que nosaltres som. Vull dir, jo recordo perfectament Ortega y Gasset, com es queixa sempre, bueno, es queixava, clar, no es pot queixar, bueno, es queixaria probablement també, de la tragèdia que és que un poble estigui desagradit amb la seva història. No en un sentit folclòric i nacionalista, sinó en un sentit d'entendre tot el gran sacrifici humà que hi ha per arribar a la nostra pròpia realitat, no? Perquè nosaltres tinguem el món conceptual que tenim, uh-huh, hi ha gent que literalment ha donat la vida, no?
Sí.
I llavors, no respectar tot aquell passat de morts, no, tot aquell passat lapidari, és una ofensa a la nostra pròpia realitat. No? I abans comentaves l'epitafi. L'epitafi és un tema que m'encanta, o sigui, m'encanten els epitafis. Crec que és una de les formes més refinades de bellesa que hi ha, i de poesia. No? Un bon epitafi, cosa que pels grecs l'epitafi era la cosa més important que hi havia. No? Perquè, clar, abans no hi havia fotografies, no hi havia res. I, clar, en una frase havies de condensar tot el ser d'una persona, no? I jo recomano molt, si busqueu per allà, hi ha recopilatoris d'epitafis per llegir, per internet n'hi ha, i, ostres, és una cosa increïble, no?
Perquè... Groucho Marx.
Groucho Marx, perdonen que no me levante.
Perdonen que no me levante, sí, és un clàssic. L'humor fins i tot després de mort,
Clar,
per la posteritat.
Aquest és espectacular, perquè sí, amb una frase, pam, tens a Groucho Marx.
Sí, sí, sí.
Tens a Groucho Marx, és espectacular.
Em parlaves de vetllar, o més que vetllar, de lluar els nostres morts en tant que la construcció d'una nació, i així ho deia Ortega y Gasset,
uh-huh,
i em venia a mi molt al cap França. França, un dels grans països que ho fa possible. De fet, no tots els països d'Occident ho fan possible, això. A l'estat espanyol li queda molt recorregut per fer-ho.
Ostres, en matèria història, de reparació històrica, no? Sí, sí, sí.
Vull dir que França, en aquest sentit, no sé si és perquè si té a veure algú la il·lustració i ve d'aquí i veu d'aquí, o simplement...
Hi ha tota una temàtica allà. També tenen... És una de les contradiccions que també té França, El gran orgull propi nacional, amb el gran passat, i anem a rebre el nostre passat, però després tenim algunes coses colonials encara allà que oloran una mica malament, no? Però, bueno, en aquell aspecte concret, considero que sí que és molt important... Més que res perquè Walter Benjamin sempre parlava, en el tema de la història, que la nostra labor és fer que aquells que no han pogut parlar que parlin. Vull dir, com des del nostre present, si volem... ell deia de posar el fre de mà a la història, no? Perquè s'anomenava que això va massa de pressa i raó no li falta, no?
Vull Walter Benjamin, per cert, que es va exiliar per aquí pel Pirineu, em sembla,
Sí, i sí, allà, allà va morir, entre els franquistes i les tropes nazis a França. Doncs Benjamin sempre deia que precisament des del present hem d'estar molt atents a tots aquells morts i totes aquelles històries del nostre passat que no han pogut ser, que no han pogut tenir veu. Avui en diríem els que estan fora els raros, els bojos, els homosexuals, tota una condició superàmplia. I és la nostra labor, tots aquests morts que no han pogut expressar la seva pròpia vida, que des del nostre present els recuperem per construir precisament un present que tingui sentit. Perquè la mort, si el que dèiem, com començàvem, no? Si entenem que la mort com una cosa que està a una nevera, a un crematori, nosaltres a la vida real... No, ens falta el sentit històric de la nostra vida. No? Jo considero que si tenim una relació més propera amb la mort, tindrem un sentit molt més històric de la nostra vida.
Saps que ara estic entenent més el que deies a l'inici d'entendre la mort com a final, però també com a inici? Quan ho has dit a l'inici, deia, què m'està explicant, no? I ara entenc precisament aquesta mort com un recomençar per la gent que queda aprenent de la visió del passat, dels que ja no hi són, eh?
És un constant volcà, no? O sigui, sí. Al final, tant la vida humana, com que és el particular, com la història humana, que és l'universal, comparteixen una estructura bastant similar, que és una estructura que és d'espiral. I l'espiral, depèn de com el miris, és un cercle. Però si te'l mires bé, estàs pensant sempre pel mateix lloc, però des d'un lloc diferent. No? I això és això que dèiem, com és principi i fi, recuperar i tornar a recuperar el re aquest, el reflexionar aquest. Reflexionar vol dir literalment donar la volta sobre un mateix.
Sí.
Per tant, és un constant espiral. No? I, bueno, no sé.
Què? Tenim més pensadors o no?
Uf, aquí hi ha una llista llarguíssima.
Sí?
Però no, jo diria aquí preparat. Aviam
que
m'ho veig.
Mira com si tingués temps. Tens temps.
Sí, tinc temps?
Sí.
Vale, perfecte. Doncs, aviam, què he mencionat? La mort, economia de la mort.
Sí.
Aviam, deixa'm ara. Un xequeo per aquí.
Ara.
Ah, aquí, sí? Aquí. Em preguntava si, bàsicament, la mort podia tindre una dimensió ètica. Tot això que estem dient ara, però hem respost la meva pregunta. Walter Benjamin diria que sí. No? Si, precisament, aquesta dimensió ètica era possible o no era possible, en tant que la mort és un tema radicalment únic i subjectiu. O sigui, jo no puc compartir la meva mort amb ningú.
Sí, clar.
O sigui, no sé que sigui Romeo i Julieta, no? Diríem. Jo, la meva... el que és l'experiència de la mort és un tema radicalment subjectiu, no? I allò ètic és allò que és grupal. Sí. No? I llavors, clar, parlàvem abans de Heidegger, no? Diu, clar, si l'únic que fa la mort és justificar-me la meva pròpia existència i l'altra també, quin sentit té tot això de la mort, no? O sigui, com podem compartir alguna cosa que és radicalment subjectiu? Com comuniquem allò que és radicalment subjectiu, no? És, al final, tot allò que està fora de lo general o de lo comunicable, té una naturalesa molt particular. I llavors, jo una mica el que plantejava és, igual que Kierkegaard, el filòsof, que jo crec que és un filòsof molt interessant, que un dia parlaré d'ell, si vols, un filòsof danès, un dels pares de l'existencialisme, podríem dir, que va reflexionar molt sobre la religió, especialment, i té un text que es diu Temor i temblor, on reflexiona sobre Abraham i Isaac, i explica per què Abraham no diu res quan va al monte a la muntanya de Mòria a sacrificar Isaac. Per què no diu res? Per què passen 4 dies i no obre la boca quan estan anant a matar el seu fill? No?
Sí, sí, sí.
I la seva tesi és que no pot parlar. Perquè està fora de sentit. El mateix amb la mort, com el tema de la... Quan opera Déu, no? Hi ha una relació radicalment subjectiva que és intransferible. No? Igual que l'experiència de la mort és algo intransferible. I quina és la solució de Kierkegaard? La metàfora, el sinònim. Doncs al final jo crec que a través de la metàfora i de la creació poètica i literària sí que es pot construir una ètica de la mort, bàsicament.
Anem al tuit?
Anem al tuit, fot-li. Aviam què, jo ja estic cagat.
T'engresca això, eh?
Sí, em fa gràcia, a veure si fa el ridícul, no?
Soc bona persona, soc bona persona, perquè m'agrada agafar els tuits del Leo per trobar una excusa musical. L'altre. Tira.
No esperava una noia tan bonica darrere d'aquest taulell al teu.
Que t'agrada molt o no?
Sí, soc molt fan. Sí. Des d'aquí li he d'agrair a la Berta, un petonet per ella, que no m'agradava ni me'ls va ficar i
sí?
Completament obsessionat. Sí, tant.
Per què fico això?
Per la meva tasseta.
Home!
Per la meva tasseta, gràcies aquí a la meva tieta que
m'ha
de regalar.
La tieta que et va regalar una tassa de Ceràmiques Guzmán.
Molt maca.
És preciosa.
És increïble.
Això va ser el teu aniversari, eh?
I tant.
Veus com que avui
era maco.
Ha sigut benèvol.
Havia estat molt bé.
Acabem amb Ceràmiques Guzmán.
I tant, sortiré aquí plorant-ho.
Per cert, abans d'escoltar Manel i aquest Ceràmiques Guzmán, que val molt la pena. Podem relacionar música i filosofia?
Per suposat.
Dilluns que ve?
I tant. Aquí hi ha una línia editorial clara, eh? Aquí anem connectant,
sí?
Pim-pam. Johnny Cash, Manel, doncs el següent serà parlar de música.
Johnny Cash, Manel? Ah, clar, és veritat. Vam escoltar Johnny Cash. Sí?
I tant.
Proper dilluns, Leo Espluga, música i filosofia. Gràcies, Leo.
Vagi molt bé.
El moment quan les nostres mans es creuen a l'intercanviar el bitllet, però els teus ulls estan nerviosos, has d'atendre altres clients. Però si dubtes, podries atrevir-te sortir amb mi per fer un cigarret per si penses que podria servir-te. Jo m'esperaré per aquí encara algun temps.
Ràdio Estel